Xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han tornat a ser els protagonistes del nou debat de la Comissió General de les Comunitats Autònomes a Madrid. Al Senat, el president català ha tornat a defensar l'amnistia i, sobretot, un referèndum pactat amb l'Estat per decidir el futur de Catalunya. I la dirigent madrilenya ha reiterat que l'amnistia suposa la humiliació de l'Estat. Els escoltem.
Avui sabem també que, per molt que escrivi, l'amnistia és inevitable, com ho seran el finançament singular i el referèndum. I com va escriure el poeta Vicent Andrés Estellés a La Rosa de Paper, malgrat que la van manar cremar, La Rosa de Paper circula i circularà secretament, si cal, per tot el poble. I guanyarem.
Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho, programado y por etapas, y que será imparable si no reaccionamos a tiempo.
I precisament Salvador Illa haurà de compareixer a la comissió d'investigació del cas Coldo al Senat. En ple període electoral, el candidat del PSC per al 12 de maig i exministre de Sanitat es veurà forçat a donar explicacions sobre els contractes de mascaretes durant la pandèmia. Pedro Sánchez, per ara, ha quedat fora. El Partit Popular ha registrat una llista inicial de compareixents amb 56 noms. La portaveu al Senat, Alicia García, ha avisat que és un llistat obert i que es pot anar ampliant a mesura que avancin els treballs de la comissió. I no deixem de parlar de compareixences perquè el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, compareixerà, en aquest cas, el proper divendres al matí al Parlament per donar explicacions sobre la situació de la sequera. Segons diuen fonts parlamentàries, aquest dilluns la mesa de la Diputació Permanent ha aprovat la petició del PSC que reclama que comparegui en caràcter urgent i immediat per parlar, doncs, del suplement que es va decidir de crèdit, suplement de crèdit que es va decidir per part del govern el passat 26 de març i que busca garantir millors inversions i pal·liar la situació actual de la sequera. I un treballador ha perdut la vida avui a Martorell després que una biga caigués sobre ell mentre transportava un vehicle especial. L'incident ha passat a les 8 del matí. Les autoritats han informat que la víctima era un home de 63 anys. Les patrulles dels Mossos d'Esquadra i el sistema d'emergències han acudit al lloc, però no s'ha pogut fer res. El Departament d'Empresa seguirà tots els protocols, en aquest cas establerts per accidents laborals amb víctimes, i es farà una investigació per descobrir quines han estat les causes d'aquest sinistre. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 8 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luismi Pérez.
Un temps completament ensopit i molt carregat d'aerosols, i és que hi ha molt de polsim en suspensió, hi ha molt mala visibilitat i, a banda, es barreja amb moments de núvols baixos o amb boires, que hi ha en algunes comarques, sobretot ha estat més present a la demarcació gironina. Per tant, una visibilitat francament dolenta i una qualitat de l'aire molt pèssima, fins i tot. Pel que fa a la temperatura, molt agradable, malgrat els núvols, l'ambient és molt suau. Al llarg d'aquesta tarda i vespre, arribaran algunes tempestes per les comarques de Ponent. Ja obrirà les portes a una davallada de temperatura la propera nit. I també algun xàfec aquesta nit i matinada afectarà la resta del país, sobretot les comarques de Barcelona i de Girona. El dimarts despertarem amb sol cap al sud, però amb molt de vent, baixada de temperatura i algun xàfec a les comarques de Barcelona i de Girona, que es tornaran a reproduir durant la tarda, per tant, un temps més variable el dimarts i ja amb atmosfera més neta. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui obrirem el Connectats parlant dels objectes a l'espai a propòsit del bòlid detectat al cel de Catalunya i València. En parlarem amb Miquel Sureda, que és professor de la UPC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva dels dilluns per parlar dels compromisos de Champions d'aquesta setmana, de la Copa del Rei de Futbol i de la figura de Marc Engasol. A partir de les 5 coneixerem l'escriptor sabadellenc Jordi Catalán. Seguirem amb l'empresa per descobrir la badalonina Atmos Beer, de la mà del seu propietari. I acabarem amb cultura i les novetats per aquest Sant Jordi de l'editorial santcugatenca Les Hores. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. Transports Municipal d'Ègara, TMS, organitza Posem-nos a la seva pell, una jornada de sensibilització i formació dirigida especialment als conductors i conductores dels autobusos municipals en col·laboració amb la Comissió d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, l'OMCE i l'Associació Prou Barreres. La jornada, que tindrà lloc demà dimarts 9 d'abril, començarà a 9:45 del matí amb una xerrada amb testimonis a la Cambra de Comerç de Terrassa, on usuaris i usuàries del transport públic amb discapacitat visual i o de mobilitat reduïda exposaran les seves experiències i necessitats als conductors i conductores de la companyia. La programació continuarà amb una sessió pràctica que se celebrarà al Parc dels Catalans, on s'instal·larà un vehicle de la flota de TMS amb la voluntat que els treballadors i treballadores puguin experimentar com és el dia a dia de les persones que tenen discapacitat visual i o de mobilitat reduïda a l'hora de desplaçar-se per la nostra ciutat en autobús urbà. L'objectiu és promoure una millor relació empàtica entre els conductors i conductores i les persones usuàries amb discapacitat gràcies a la creació d'un espai de diàleg i aprenentatge mutu.
Gràcies, Sergi. També volem saber què és notícia avui a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. L'Obrera buscarà un nou espai a ocupar en els pròxims mesos. Així ho han decidit en una assemblea celebrada al Casal Popular al Talleret després de l'enderrocament del local de l'Avinguda Barberà. Els activistes preferirien un espai de titularitat pública a l'Eixample, però s'estan trobant amb dificultats. Així ho apunta la LUP, membre de l'Obrera.
Hay un problema de que los espacios públicos en Sabadell, los edificios públicos, están tan guardados en secreto por el ayuntamiento que es muy difícil saber qué disponibilidad real hay. Es verdad que la continuidad de la Obrera, tal y como está, pues la Obrera es lo que es, también por el sitio en el que estaba, pero ahora la idea de todo un sector de la Obrera es crear un nuevo proyecto y eso supondrá adaptarse a las características de un nuevo espacio.
Per tot plegat, es crearà un grup promotor per decidir quin espai s'ocupa i quan. Mentrestant, les activitats de l'Obrera s'estan fent en altres espais cedits, com el mateix Talleret.
Gràcies, Pau. És el moment ara de conèixer què és el que destaca en la crònica informativa avui a Badalona. Santi Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La Ciutat de Música de Badalona, projectada a l'antiga fàbrica Cassi, podria acollir aproximadament unes 50 aules adreçades a la formació musical. La proposta actual inclou a la planta baixa diversos equipaments oberts a la ciutadania, com ara una sala d'estudi o locals d'assaig. Els directors de l'Escola de Música Moderna i del Conservatori preveuen una ràtio d'alumnes més alta, i és que calculen que podria incrementar entre dues institucions un 60%. En aquests moments, el Conservatori compta amb més de 800 alumnes, i l'Escola de Música Moderna uns 330. Amb la posada en marxa d'aquesta nova instal·lació, els responsables d'ambdós centres musicals calculen que la xifra podria enfilar-se als 1.200. I és que amb la nova ubicació en unes instal·lacions més grans, l'oferta dels cursos podria augmentar. Tot i així, demanen que l'edifici del Conservatori es mantingui com un punt de formació musical, en aquest cas, adreçat a les etapes més inicials, dels 3 als 12 anys. En parla Pep Borràs, director del Conservatori.
També ens agradaria veure si l'edifici antic del Conservatori el poguéssim mantenir un pol músic en altres punts de la ciutat per l'accés a l'escola de música, doncs seria fantàstic i potser podríem recollir aquest efecte de crida que farà la Cassi. Més que Conservatori, com a escola de música. Quan parlem d'aquest terme, escola de música, a vegades les opcions poden ser una mica diferents, però vol dir aquest primer accés.
Actualment, ambdues institucions treballen en el pla d'usos de la seva futura seu, que detallarà els espais segons les seves necessitats.
Gràcies, Santi. Seguim aquest repàs de l'actualitat ara des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. Comuns Sumar ha presentat aquest matí al Prat la llista de candidats per a Barcelona a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. La cap de llista, Jéssica Albiach, repeteix com a candidata i ha definit aquestes eleccions com una confrontació entre dos models de país.
I n'hi ha un model, el d'aquells que parlen de la por, aquells que parlen de resignació, de continuisme, d'ampliació d'aeroports, de macroprojectes fracassats, de més del mateix, i el model dels comuns. Un model que faça de Catalunya un país de trens, de la sanitat i l'educació públiques i de qualitat accessibles per a tothom, de la creativitat per fer aquesta quarta revolució industrial que és imprescindible i que ens permeti tornar a mirar al futur amb seguretat i eixamplant la democràcia.
L'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, que serà número 2, ha posat d'exemple les polítiques que s'han fet al Prat per traslladar-les a la resta del país. La candidatura dels comuns també incorpora l'independent Andrés García Berrio com a número 3 per a Barcelona. La presentació s'ha fet amb els espais naturals del Delta i l'aeroport com a taló de fons. I és que els comuns han defensat que si arriben al govern no permetran l'ampliació del Prat per sobre de la Ricarda.
Gràcies, Víctor. I ara de retorn al Vallès ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. L'èxit del projecte de la prescripció social de Castellà fa que diversos municipis s'interessin per conèixer els detalls. Per exemple, el CAP de Castellà va oferir una trobada amb tècniques dels ajuntaments de Sabadell i Ripollet que van voler saber més sobre aquest programa que desenvolupa accions de salut comunitària, perquè la prescripció social ofereix alternatives a la medicalització de pacients amb sentiments de solitud, en risc d'aïllament social o que participen poc de la vida social. Una mostra d'això, per exemple, són les caminades de marxa nòrdica que es porten a terme amb la col·laboració del Centre Excursionista de Castellà.
Gràcies, Guillem. Abans de tancar un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, que ens porta Aina Ruiz. Bona tarda.
Bona tarda. La querella penal que uns veïns del carrer de l'Endavellada van interposar contra els gestors del Mercat Vell el 2016 acabarà als jutjats de l'Audiència de Barcelona. Serà en un judici previst per als dies 15, 16 i 17 d'octubre, en el qual Gourmets de Sant Cugat i l'NMG Europe Partners s'hauran de defensar d'una acusació de delictes contra el medi ambient i falsedat documental. Les dates les ha avançat el digital Crònica Global i les han confirmat a Cugat Media des de Gourmets. Els fets es remunten al maig de 2016, quan una família del carrer de l'Endavellada va demandar a les empreses gestores i l'enginyer de les obres del Mercat Vell per excés de soroll. La querella també exposava delictes de falsificació de documents i de certificats perquè els treballs no van tancar el túnel de rentat, tal com assenyalava el projecte. El jutjat número 2 de Rubí va assumir en primera instància el cas i va dictar sobreseïment provisional, ja que no va veure aprovada la perpetració del delicte. L'Audiència de Barcelona va revocar l'arxivament i va acordar la continuïtat de la instrucció. El març de 2017 apuntava que havia trobat indicis de delictes contra el medi ambient i falsedat documental.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
De setmanes, un bòlid que va sobrevolar el cel de Catalunya i el País Valencià va promoure tot tipus d'especulacions. Avui volem saber què hi havia al darrere i també preguntar per altres qüestions. I el nostre company Sergi Estapé ho fa en aquesta entrevista amb Miquel Sureda, que és professor i investigador de l'Escola Superior d'Enginyers i de la UPC de Terrassa. Bona tarda.
Bona tarda, doncs. Estem amb el professor i investigador de l'Escola Superior d'Enginyeria i a l'UPC de Terrassa, Miquel Sureda. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs no sé, finalment hi havia teories. Quina va ser, més o menys, què podem dir que va passar amb aquest objecte que va sobrevolar el cel de Catalunya i País Valencià?
Doncs, bueno, sí, com tu comentes, hi havia moltes teories, algunes recambolesques així amb míssils i d'altres més plausibles com que fossin com deixades especials, però al final ha sigut un meteor, o sigui, un fragment, diguem, d'una petita roca que viatja per l'espai, que ha tingut la particularitat que en lloc d'entrar, diguem, a l'atmosfera i penetrar fins enfonsant-se, diguem, dintre de l'atmosfera, fins desintegrar-se, doncs va passar d'una manera molt, podríem dir, tangent a l'atmosfera, de manera que va russar només les capes més altes de l'atmosfera, i per això doncs la trajectòria que va tenir va ser molt més llarga de lo normal sense desintegrar-se, i per això doncs diguem que el que es va detectar no acabava de ser lo típic i és el que va portar a unes confusions.
Mm-hmm. En primer moment es havia parlat d'un míssil balístic, no?
Sí, bueno, en realitat quan tu detectes aquest tipus d'objectes que volen per les capes altes de l'atmosfera, tens una sèrie de càmeres i una sèrie de detectors i, per tant, de seguida doncs tens informació visual i també informació sobre diguem, quasi acústica, no? Aleshores, aquesta primera alarma que va haver-hi de que podia ser un missil, bàsicament es va deure a que, com comentava, no? La característica d'aquesta petita roca que va entrar d'aquesta manera tan tangent, sense enfonsar-se cap a dintre de l'atmosfera, sinó passant com fregant-la, doncs va fer que el que nosaltres vam detectar va ser doncs una trajectòria molt més llarga del normal. Hem de tenir en compte que normalment quan aquestes roques entren a l'atmosfera i a mesura que van baixant cada vegada a capes més denses de l'atmosfera comencen a desintegrar-se, a fragmentar-se fins a desaparèixer. Aleshores, el que es va detectar ja fa uns dies va ser bastant diferent. Per un primer moment, de fet, es va veure que la trajectòria era més llarga del normal sense que es desintegrés i, a més, no es van detectar aquestes fragmentacions. No es va veure que l'objecte es anés fragmentant, que això es detecta normalment de manera acústica. Aquestes dues característiques alhora, que tingués un recorregut molt més llarg de lo normal i que no s'estigués fragmentant, van fer el que en un primer moment es va descartar que fos una roca que entrava a l'atmosfera i es desintegrava, i per això aquesta opció de que fos un míssil doncs era relativament plausible, sobretot tenint en compte, a més, que ja hi havia un precedent que fa uns mesos, el novembre de l'any passat, ja va haver-hi un míssil llançat des de França en una prova, un míssil balístic, que es va desviar de la trajectòria nominal i va acabar, diguem, envaint l'espai aeri espanyol i va acabar anant fins al Golf de Biscaia sense cap mena de problema final. Però, bueno, aquest precedent més aquesta trajectòria no convencional doncs van portar aquest equívoc al principi de tot.
Potser per això, no?, perquè es va parlar d'un míssil, potser per això es van encendre una mica les alarmes, no?
En realitat, aquest tipus de troballes, d'objectes que volen per les capes altes de l'atmosfera i que a vegades doncs, són trossos de roca, no? Són meteors, o a vegades són petites peces d'un satèl·lit que també reentren a l'atmosfera, doncs això succeeix de manera habitual. I de fet, doncs, com comentava, hi ha tot un sistema de detectors que ho estudien, o sigui, permeten treure dades i després hi ha gent que ho estudia. O sigui, que és una cosa que succeeix regularment, i no són notícia, no? això només interessa realment als que investiguen doncs, aquest tipus d'entrades de meteors. Però aquest cas concret va ser molt mediàtic per això, no? Perquè va saltar aquesta primera alarma d'un possible missil sobrevolant, no?, el cel català i valencià, i clar, això, en el cas que hagués sigut veritat, doncs hagués sigut bueno, un tema que hagués portat molta polèmica.
Clar, no sé, per la gent parlar de míssils, esclar, és una cosa que, a més, tal com estem, que hi ha algunes guerres en el món, vull dir, clar, això es espanta molt, no? És una cosa que tothom es queda una mica... No sé, que hi hagi aquesta possibilitat de que es pugui tirar un míssil, doncs és el que sobta, no?
Bueno, en aquest cas, el que es va considerar és que potser havia sigut una prova, una prova d'un míssil balístic que hagués fallat, diguem, que no hagués anat en la direcció adequada. I de tota manera s'ha de considerar que quan es fan aquest tipus de proves, per exemple, França, quan ho fa, avisa a les autoritats espanyoles de que es tancarà l'espai aeri al voltant de la zona. Vull dir que no és que simplement s'enviï un missil i tal, sinó són unes proves que en general surten bé, tot i això hi ha una sèrie d'avisos, i que bueno, rarament doncs succeeix això que va passar, com comento, el novembre passat, que és que un missil es va desviar. Però sí, vull dir, a veure, aquesta possibilitat hi és, i evidentment doncs és un tema que pot generar una mica d'alarma.
El que passa és que sí que hi ha opcions, no?, o possibilitats de que aquests puguin caure objectes com aquest a la Terra, no?, i també depèn de la grandària que ens puguin afectar, no?
Clar, en aquest cas no era un missil, però també el que va entrant de tant en tant, que són aquests meteors, aquestes roques que viatgen per l'espai i que acaben xocant contra la Terra, doncs sí, ens alerten que és un tema bueno, que també s'ha de tenir en compte. De fet, hi ha molta gent dedicant-li molts esforços a detectar aquests asteroides més grans, perquè si són roques petites doncs no passa res, simplement doncs desintegren. Però quan aquestes roques passen a ser de mides considerables, de desenes de metres, centenars de metres o inclús algun quilòmetre, doncs un impacte d'un d'aquests, diguem, asteroides grans contra la Terra, doncs tenen conseqüències importants, i de fet ha succeït. Tots tenim al cap, no?, que l'extinció dels dinosaures es creu que una de les causes podria haver estat doncs, tots els efectes sobre la Terra que van tenir un impacte d'un meteorit molt gran. I, bueno, doncs, estadísticament se sap que tornarà a succeir. Probablement no ara, probablement no d'aquí les pròximes dècades, perquè realment hi ha molts estudis dels asteroides grans que tenim a prop i les seves trajectòries per veure realment si hi ha alguna possible col·lisió, i de moment ens surt que no, però és una cosa que estadísticament s'acabarà doncs, succeint, que algun asteroide que es converteixi en meteorit suficientment gran doncs pugui arribar a ser un perill.
I és inevitable? És a dir, si hi ha una previsió de que algun dia impacti algun d'aquests meteorits, digues, ostres, doncs intentem evitar-ho, és impossible o no?
Bueno, que això succeeixi és inevitable en el sentit que estadísticament, no, si tu vas corrent els anys i comences a avançar dècades i segles, doncs, bueno, és una mica com jugar a anar tirant, no?, pedretes a una zona, i si en tires suficients, doncs tota la superfície acabarà plena estadísticament. Al final, no?, això és un tema de... No hi ha ningú que determini cap a on van. Bueno, sí, hi ha tota una dinàmica, diguem, relacionada amb la gravetat dels planetes, que fa que els asteroides es vagin movent pel sistema solar de la manera que els hi toca, però estadísticament, igual que n'hi ha alguns que passen més a prop, uns altres més lluny, doncs tard o d'ara algun doncs acabaran filant cap a la Terra. Per tant, això succeirà, com comento, no vull crear ninguna alarma, perquè actualment doncs, es coneixen molts d'aquests asteroides grans i es fan previsions de quines són les seves òrbites i no hi ha cap previsió d'impacte important. Però, bueno, diguem, tard o d'hora doncs, s'acabarà detectant algun possible impacte. Per tant, això és inevitable, no ho controlem nosaltres. El que no és inevitable és què podem fer nosaltres, no? El dia que això succeeixi, que d'alguna manera ja s'estan desenvolupant mecanismes de protecció per desviar doncs, un possible asteroide, sí, bueno, amb diferents estratègies. Bueno, sí, s'està desenvolupant. De fet, hi ha hagut inclús algunes missions espacials que han fet directament això, no? Veure, per exemple, què passa si tu a un asteroide li impactes una nau espacial frontalment amb molta velocitat, no? I quin és l'efecte que té això sobre la seva òrbita i com canviant una mica aquesta òrbita pots fer, diguem, que un impacte que havia de passar, doncs, acabi esquivant-se, no? Per tant, sí, és una cosa que fa que ens hem de posar les piles, perquè com que hi ha una certesa de que algun dia passarà, doncs hem de saber reaccionar.
Han sortit conceptes com bòlit, asteroid, meteorit. Són les mateixes, és el mateix o es diferencien entre uns i altres?
Bueno, no, el que es mou per l'espai són asteroides, són roques que poden tenir la forma d'asteroide o de cometes, si tenen, diguem, aquesta cua que fa que sigui molt característica la forma. Això són simplement objectes que es mouen per l'espai. Quan entren a la Terra aquests objectes i passen per l'atmosfera, doncs passen a dir-se meteors, no?, d'alguna manera, i quan aquests meteors arriben fins a la superfície terrestre, perquè hi ha molts que es desintegren abans i desapareixen en el cel, no? Però quan arriben fins a la superfície terrestre, doncs aleshores passen a ser meteorits. Per tant, més o menys tot és el mateix, però depenent del que facin, se'ls diu d'una manera o d'una altra.
Mm-hmm. També aquest bòlit famós que del que parlàvem, ha sortit un concepte que és la brossa espacial. No? Què podríem dir que és la brossa espacial?
La, perdona, la què?
La brossa espacial.
Ah, la brossa espacial, sí. Clar, una de les altres opcions que hi havia sobre la taula, que hagués produït aquesta traça que es va veure, era, doncs, això, restes d'algun satèl·lit o una segona etapa d'algun coet, o inclús un satèl·lit, no?, que estigués reentrant. Què vol dir això? Això vol dir que nosaltres, amb els anys, hem anat posant satèl·lits en òrbita que, com a ser, l'òrbita baixa està relativament a prop, està a 500, 600, 700 o 1.000 quilòmetres d'alçada respecte a la superfície, i allà hem de pensar que hi ha satèl·lits que estan orbitant, molts d'ells estan operatius, o sigui, que estan funcionant i serveixen per fer fotos o per fer predicció meteorològica o per posicionar el nostre GPS, però n'hi ha moltíssims altres que estan ja en desús, que s'han quedat sense bateria, que s'han quedat sense combustible i que estan allà, diguem, morts. I no només hi ha satèl·lits morts, sinó que alguns d'aquests satèl·lits han explotat per problemes amb les bateries o alguns han xocat i, per tant, no només tenim aquests satèl·lits morts, sinó que tenim també peces trencades de satèl·lits, i això fa que al final doncs hi hagi un munt de ferralla descontrolada d'alguna manera orbitant al voltant de la Terra, que, bueno, que també és relativament perillós. Aquesta ferralla, a mesura que va orbitant, va perdent energia si està a òrbites molt baixes i acaba desintegrant-se l'atmosfera, però n'hi ha molta que es queda per allà. I aleshores, doncs, hi ha una altra feina que fem també, que és fer catàlegs on es troben tots aquestes petites peces, es classifiquen, s'identifiquen, es mira quina és la seva òrbita i es vigila que no hi hagin problemes, doncs això, no? Doncs un tros d'un coet, un tros d'un satèl·lit, doncs no xoqui contra un altre satèl·lit perquè és un problema. Primer, perquè trencaria el satèl·lit, segon, generaria encara més peces i per tant, bueno, hi ha tota una feina de monitoritzar què és això, on estan, quines són les seves òrbites, i de veure, no?, en el futur, doncs, possibles problemes per avisar, diguem, a l'operador d'un satèl·lit i dir, escolta, m'has de canviar una mica la teva òrbita per evitar, doncs, un impacte amb un altre satèl·lit que està mort o el que sigui. Per tant, sí, tot aquest tema de la brossa espacial també és un tema, bueno, que s'ha de tenir en compte i que s'ha de mitigar d'alguna manera.
De totes maneres, el que són, tot i que puguin ser de mides molt petites, el problema és la velocitat a la qual van, no?
Clar, hi ha peces molt petites i estem parlant de que peces de la mida d'una canica, entre 1 i 2 centímetres, doncs tenim potser un milió de peces. Hi ha una estimació de que hi ha, doncs, potser al voltant d'un milió de peces, i algú pot pensar que clar, una peça de la mida d'una canica doncs no pot ser gaire perillosa, però sí que ho és perquè és això, no? A l'òrbita terrestre els objectes es mouen molt ràpid. Estem parlant de velocitats de l'ordre de 9 o 10 quilòmetres per segon. En un segon fa 10 quilòmetres, en 10 segons fa 100 quilòmetres. Per tant, un impacte d'aquest tipus de partícules, encara que siguin petites, pot tenir conseqüències greus, no? Pot trencar panells solars, pot trencar inclús un satèl·lit i, per tant, bueno, com he dit, per un costat monitoritzar i veure què estan fent i veure si hi ha algun perill de col·lisió, i per un altre també s'estan desenvolupant missions, que són complicades però s'acabaran fent, on naus pujaran a l'espai o satèl·lits pujaran a l'espai, a l'òrbita, per intentar agafar algunes d'aquestes peces o moltes d'aquestes peces i fer-les retornar a la Terra, no?, perquè deixin de ser un perill.
Doncs Miquel Sureda, professor i investigador de l'Escola d'Enginyers de Terrassa i de l'UPC, moltes gràcies per explicar-nos aquests temes que realment els desconeixem en la seva totalitat o quasi sempre doncs, són nous per nosaltres i havent-nos doncs, una mica il·lustrat sobre tot plegat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Passa un minut de 4:45 de la tarda i avui dilluns toca tertúlia esportiva, que ja fa dies que no en parlem d'esports, perquè entre la celebració de la Setmana Santa i tot plegat, doncs ens havíem desconnectat una miqueta. Però avui recuperem els hàbits i parlem del que ens ha deixat el cap de setmana, però sobretot del que està per venir. Jesús Galindo, periodista, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
El que està per venir és...
És
tela, eh? Tela marinera.
És durillo.
Sí.
Jo crec que un dels enfrontaments amb el PSG, dels que ha tingut el Barça, més forts que hi haurà, més durs, més difícils.
Però no només això, que hi ha molts altres partits. Ve la part important de la Champions, efectivament. Vinga, deixa'm que saludi la resta de components. En Raül Chao, periodista des de Sabadell. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Carme, com anem?
Molt bé, amb ganes, perquè ara estem en el tram més important i més interessant de la temporada, no?
Sí, és el moment que jo crec que arribem esperant des del mes de setembre, agost, que començàvem tot plegat, i ara mateix arriba la pilota en el moment més idoni, i en aquestes dues setmanes jo crec que es decideix tot, no? La Champions i la Lliga amb aquestes... Amb quatre partits en apenas 10 dies que es decideix tot plegat i els amants del futbol crec que ho estem desitjant.
Clar, nosaltres estem mirant del futbol d'elit, del futbol que segueix més o menys la majoria d'aficionats al futbol, però pel que fa al futbol més modest, el Sabadell està patint. O sigui que...
Ens queda un final pels que tinguin problemes d'acord que no ho vegin, és a dir, jo sincerament tinc molta por, perquè hi ha una igualtat molt gran, és a dir, jo crec que traient el Majadahonda i la Societat Deportiva Logroñés, que tenen un peu i mig a segona federació, hi han tres places i fàcilment, possiblement, podríem dir que hi ha 8 o 9 equips que estan dintre del sorteig per baixar, i aleshores hi ha una igualtat molt, molt gran. I sobretot el nostre problema és que en les últimes jornades ens marquen els últims minuts de partit i això és quan queda aquesta sensació encara més amarga, perquè si fas un bon partit i els últims minuts et treuen punts és quan falta alguna cosa. Però bueno, a veure, els següents partits són anem a Pamplona a jugar contra el filial de 2-1 i després ve aquí a Cornellà, que serà un partit transcendental per la salvació. Així que espero que les properes setmanes estigui més content,
a
perquè
veure.
Ara mateix... És difícil.
Uh-huh. Els que estan una mica més tranquils són els veïns, a Terrassa. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de la ciutat. Com estàs, Miqui?
Hola, què tal, Carme? Molt bona tarda. Doncs sí, ja tocava,
Respireu, bueno, respireu una miqueta més, no?
Sí, el que passa és que, tot i aconseguir les victòries, massa èpica no sé si va bé pel cor, eh? O sigui que la veritat és que ahir sí, amb el València Mestalla, doncs victòria, els 25 segons va marcar el Terrassa i a partir d'aquí, doncs, a patir una miqueta. Però bé, el més important és que la salvació està a tocar i bé, doncs, una temporada que havia de ser, doncs, potser molt més positiva en quant a resultats o posició a la classificació, doncs bé, ha acabat en una temporada, en lloc de lluitar pel descens, o sigui, per l'ascens, doncs estem lluitant pel descens. Però bé, el futbol té aquestes coses.
Doncs sí, i anem a la part que com a espectadors ens agrada, diríem que la majoria que són aquests partits dels equips forts. Parlem de la Champions, parlem d'aquest tram final de la competició que té realment emparellaments interessants. Demà torna la competició amb els partits entre l'Arsenal i el Bayern de Munic, però clar, totes les mirades estan fixades en el partit entre el Real Madrid i el Manchester City. Això demà. Però és que dimecres tenim un altre plat fort, que és el Paris Saint-Germain-Barça. Com veieu aquests dos enfrontaments, principalment per el que tenen de participació dels conjunts de la Lliga Espanyola? Si voleu, comencem pel Madrid i després anem pel Barça. Vinga, pel Madrid, com veieu aquesta eliminatòria? Recordem, és partit d'anada, eh? I, per tant, la tornada la jugaran a Manchester. Jesús, tu mateix.
Difícil pel Madrid i difícil pel City. Difícil pel City, perquè el Madrid ja sabem que sense fer res és capaç de generar dues o tres ocasions i marcar. I això complica molt les coses a qualsevol equip. Jo crec que és un partit molt igualat, jo crec que el City és superior, però tampoc el City està en el seu millor moment i el Madrid va tirant i continua fort en quant a resultats. O sigui, és molt indecis, la veritat. Jo el veig... No m'atreveixo a donar un pronòstic. No m'atreveixo.
Et pregunto, resposta ràpida. Qui guanyi d'aquesta eliminatòria, creus tu, com diuen alguns, que serà el guanyador de la Champions?
El guanyador no ho sé, però finalista sí.
Val.
Perquè una final... jo crec que no es pot donar un guanyador mai en una final.
Mm-hmm. Molt bé. Respecte d'aquest partit, Raül, Real Madrid-Manchester City.
És la final anticipada. Jo crec que són els dos millors equips del món. Es veu setmana rere setmana. És cert, com diu el Jesús, que el City ara últimament no està potser en el seu millor moment, però és veritat que té un munt de baixes, sobretot a la línia defensiva, que han patit molt també al mig del camp, que ara han recuperat a De Bruyne, que és un dels millors migcampistes del món. I sobretot per mi el que tenen el millor migcampista del món, que és Rodrigo. Que Rodrigo, sempre que juga Rodrigo, el Manchester City és un equip molt diferent. Per mi és una mica més favorit el Madrid per això, perquè per les bases del City. Crec que el Madrid és millor plantilla que l'any passat, perquè Bellingham ha ajudat moltíssim, sí, en aquest augment de nivell. I jo crec que sobretot tant Tchouaméni com Camavinga han crescut i són millors que l'any passat. La clau per mi és defensar Haaland, és a dir, Rüdiger en l'anterior eliminatòria ho va fer molt bé, veurem com és aquesta, i si aquest partit arriba fa 4 anys o 3 anys, quan no hi havia quan hi havia el gol doble fora de casa, et diria que sí que estaria favorit al City, no? Perquè jugar a l'anada al Bernabéu fa una mica més favorit al City, però ara, com tot val igual, aleshores no hi ha tanta diferència. Però jo crec que és un partidàs i hi ha moltes ganes de gaudir-ho i sobretot de mirar la tele demà i gaudir com un nen petit.
Miqui?
Doncs jo crec que és el partit que estan esperant els dos equips per una mica mesurar les seves forces, com estan realment, tot i que comentàveu, no?, que el City no està en el seu millor moment, però bé, tot i no està en el seu millor moment, crec que són un o dos punts, no?, del liderat a la competició anglesa, no? O sigui que tampoc no hi ha gran diferència, tot i no està en el seu millor moment. I després, per altra banda, clar, comentava ara el Raül això, no?, des de que s'ha eliminat aquesta norma dels gols a camp contrari, doncs jo crec que cadascun dels equips és favorit quan juga a casa seva. Per tant, jo crec que aquí és el que pugui aconseguir aprofitar més el factor camp, no? Aprofitar més les seves oportunitats. I clar, la gran pregunta també és qui dels dos serà capaç de neutralitzar a les seves estrelles, no? Quin equip, si el City doncs, serà capaç de neutralitzar els jugadors més importants del Madrid i el Madrid el del City, no? O sigui, aquesta és una mica el partit per on anirà. I després, dels dos equips, qui pot ser que pot ser un finalista, o jo crec que per experiència, sens dubte, el Madrid, en quant a guanyar finals. El que passa és que hi ha el 4-0 de l'any passat, que jo crec que el Madrid l'espera amb les ungles ben afilades, eh? Mm.
Molt bé, doncs això serà dimecres, serà demà dimarts a partir de les 9 del vespre, idèntic horari per al partit que disputaran Paris Saint-Germain i Barcelona dimecres. Per cert, tots els partits es disputen a la mateixa hora, a les 9 del vespre. Paris Saint-Germain-Barcelona, aquí quan es va fer el sorteig a París, doncs celebraven que els hi hagués tocat una mica la ventafocs entre cometes. Ara, no sé si després dels últims resultats i de veure aquesta lleugera recuperació del joc del Barça, ara els trets van per una altra banda i potser estan una miqueta més a veure a l'expectativa, no? A veure què passa.
El Jesús. PSG ha demanat el canvi de repetició del sorteig, jo crec, ja. Ha vist com estava el Barça darrerament i ha dit, mira, repetiu el sorteig. Hi havia boles calentes, boles fredes i repetim el sorteig.
Home, el partit, pot ser una broma, però a lo millor no m'estranyaria.
Sí, el partit és un altre, eh? Quan va haver el sorteig era un partit i ara és un altre partit, diferent, jo crec, per com està el Barça, que està bastant millor, ha fet una millora que falta rectificar-la, falta confirmar-la, sí, però vaja, també serà un partit bastant nivellat, encara que a mi el PSG aquest em fa molta por, perquè a mi em fa molta por Luis Enrique. Luis Enrique ha donat amb el PSG la sensació d'equip, que era algo que li faltava fer al PSG. El PSG fins ara era un grup d'estrelles, jugadors molt bons i que tenien un partit bo i podien complicar la vida a qualsevol, però a la vegada, al final, a l'última hora, no feien res. No acabaven d'arribar, no acabaven de completar. Ara és un equip, eh? Ara és un equip i això és diferent. Mm. Vull dir, jo ara veig que és un partit també, com parlàvem del City del Madrid, un partit molt nivellat en el sentit que el PSG potser és superior a aquest Barça, però aquest Barça està amb moltes ganes. Està amb moltes ganes i ganes de ratificar-se i de confirmar-se que és un equip potent i que vol. I jo crec que complicarà les coses amb el PSG i que serà una eliminatòria més nivellada del que ens podríem haver esperat en un principi.
Ja.
Bastant més.
I Raül, amb Mbappé des de l'inici o com? Perquè, clar, amb aquestes estratègies de Luis Enrique, d'ara el reservo, ara, no sé quin embolic que porta amb Mbappé, però m'imagino que aquestes alçades de la competició haurà d'aprofitar-lo al màxim, no?
Aquests jocs que fa Luis Enrique els utilitza a la Lliga Francesa, perquè el PSG la pot guanyar amb el seu filial i amb el seu C, el juvenil A, el juvenil B i el juvenil C, no? Però a la Champions, a Mbappé, 90 minuts, i és la diferència. És a dir, el Barça ha d'intentar sortir viu del parc dels prínceps, i sobretot a mi el que em genera més, el que tinc més ganes de veure és quin és el pla de partit de Xavi per aturar a Mbappé. Perquè l'anterior gran equip contra qui ha jugat el Barça de Xavi aquest any, que va ser a la Supercopa contra el Madrid, tant Vinícius com Rodrigo van destrossar a la defensa de Xavi. Aleshores, sí, què intentarà fer amb Mbappé? Perquè per mi Mbappé és el millor jugador del món amb una clara diferència sobre el segon i el tercer. Aleshores, quin és el pla de partit? Perquè el dia de l'anterior eliminatòria del PSG contra la Real Societat hi havia fases del partit, o possiblement al part dels Príncipes va haver una bona part del partit que la Real Societat va ser superior al PSG. Però si tu no materialitzes amb un gol i ells tenen una, te la fiquen, perquè és que Mbappé, quan té una, veu gol. I és el que més ganes tinc de veure. Què fa Xavi? Si utilitzarà Koundé de lateral dret, si farà Araujo, si què pot fer? És a dir, si jugarà un 4 al mig per intentar protegir encara més les bandes, si Lewandowski és un partit per Lewandowski, el del part dels prínceps, o no, intentar jugar amb jugadors més ràpids. tinc moltes ganes, a dir, és un partit que amb moltes ganes i sobretot el que deia el Jesús, Luis Enrique pot ser l'eliminatòria de Luis Enrique, no? Per tot, és a dir, perquè és el seu equip de tota la vida, però Luis Enrique és un entrenador increïble i pot marcar la diferència del partit i no ens oblidem de Dembélé.
Vols dir que estarà motivat especialment?
Bueno, és a dir, jo, com a sabadellenc que sóc i arlequinat, a nosaltres la llei d'Àlex no ens acaba d'ajudar massa bé. Aleshores, jo si fos culer, amb un ex mai tindria molta por. Tindria molta por perquè segur que Dembélé fa el partit de la seva vida. És a dir, això acaba passant sempre.
No oblidem que també hi ha un altre equip de la Lliga Espanyola, l'Atlético de Madrid, que s'enfrontarà al Borussia Dortmund dimecres, també a partir de les 9, i que el guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de l'eliminatòria entre el PSG i el Barça. Per tant, també interessats a saber com evolucionarà aquest enfrontament entre l'Atlético i el Borussia. També us interessa o no?
Sí, però el problema que hi ha és que, no sé què en penseu vosaltres, però a mi no m'agrada que els quatre partits siguin a la mateixa hora. És a dir, jo crec que haurien de ser un partit a les 7 i l'altre a les 9, i el dimecres un a les 7 i l'altre a les 9, perquè és que, si no, no podem veure els quatre, i el dimecres coincideixen el del Barça amb l'Atlético Madrid. Jo crec que l'Atlético Madrid és que és un cas estrany. És un cas que podríem dir, a priori, és favorit, però és que l'Atlético de Madrid, quan juga amb un equip a priori inferior, no l'ha acabat de sortir bé. És a dir, jo crec que l'Atlético de Madrid juga millor contra els grans equips. Aquest any, sobretot amb el Madrid, jo crec, sí, que va ser superior. És a dir, el dia de la Copa del Rei o el dia de la Supercopa, és a dir, l'Atlético de Madrid li planta cara. Però després juga contra el Cádiz o juga contra un equip molt inferior i no està. I a la Champions li passa, me'n recordo la primera final de Champions que juguen contra el Chelsea amb la tornada a Stamford Bridge, i van fer un partit impecable, però després juguen contra un equip que no coneix ningú d'Europa i perden i se'n van a l'Europa League. Aleshores, jo crec que amb l'Atlético de Madrid hem d'estar pendents de tot. I a més, que és la part bona que té el Barça, és a dir, és que el guanyador d'aquesta eliminatòria és el rival que li podria tocar al Barça en cas d'arribar a unes possibles semifinals. És a dir, és que el costat aquest és més fluix que l'altre, perquè hi ha un Bayern Arsenal que també és un partidàs.
Clar. Algun comentari més, Jesús, sobre l'Atlético?
Sobre això de l'Atlético de Madrid, que és el que apuntava el company, vull dir que és un equip que mai, és una sorpresa sempre quan juga. Per mi l'Atlético de Madrid és una sorpresa sempre quan juga. Mai saps què farà, mai ho saps. Sí, toca el partit bo i toca el partit dolent. Juga millor contra els grans, sí, però vull dir, després et fa uns fallos i unes coses que no se sap, vull dir, és una incògnita. L'Atlètic de Madrid pot fer un partidàs i guanyar, i pot quedar eliminat, i quasi no dic fent el ridícul, però també és de forma contundent. O sigui, és una sorpresa.
Val.
Jo sobre el PSG-Barça volia comentar molt ràpidament, que jo crec que aquí el PSG, podríem dir, té la pressió. El Barça, doncs, suposo que no té tanta pressió en aquest aspecte. O sigui, jo crec que una mica la pressió que tenia ja no la té, que és poder passar una eliminatòria i després doncs passar a la fase de grup, que era una mica, pot semblar una mica surrealista això, no? Però és així, o sigui, jo crec que era una mica l'assignatura pendent. I per altra banda, i recordant el gran Núñez, ara mateix el que més li interessa al Barça són els euros, o sigui, els diners que pot d'alguna manera solucionar aquesta situació complicada econòmica del Barça. I després, doncs, si el Barça doncs està al tram final de la Champions i ho pot aconseguir, perfecte. I sobre el tema Luis Enrique Mbappé, jo crec que Luis Enrique ho diu a la premsa. Llavors, quan més li toquin els nassos amb el tema Mbappé, més farà l'avió amb Mbappé, ja veuràs.
Veurem què és el que deixen aquests partits aquesta setmana. La tornada serà la setmana que bé, o sigui que ràpidament veurem doncs com va avançant el quadre ja de cara a la final. I parlant de finals, no sé si vau veure la final de la Copa del Rei que es va disputar dissabte entre l'Atlètic Club de Bilbao i el Mallorca. Se l'ha endut al final el que semblava més favorit, però no sense suar la samarreta. No sé si esperàveu que la final fos així.
Jo me l'esperava així, és a dir, amb un equip de Aguirre competeix sempre, competeix sempre. I va ser un partidàs, perquè a la pròrroga, per exemple, qui va tenir les ocasions més clares va ser el Mallorca, no? És a dir, amb dues de Muniqui, i a mi el partit, jo vaig agudir moltíssim, és a dir, va ser un partidàs de futbol. A més, la imatge d'Aguirre abans de la tanda de penals jo crec que forma part de la història del futbol, i l'Atlètic Club de Bilbao té una generació increïble pels propers 10 anys, és a dir, amb els germans Williams, Nico Williams és un escàndol, és a dir, Nico Williams és una barbaritat de jugador, ho fa tot bé, i a mi m'agrada molt a Prados, que no va estar massa encertat en la final, però a mi és un jugador que m'agrada moltíssim, i amb una defensa en Paredes, Vivian, és a dir, i els porters, és a dir, que no juga Unai Simón, i el porter Julen, el suplent a priori, és decisiu durant tot el partit, és a dir, va ser un partidàs.
Més opinions, Miqui?
Jo vull fer un parèntesi ràpid. Abans ha dit el Raül el tema dels partits de Champions que coincideixen l'hora.
Sí.
Jo vull obrir un meló per més endavant, que jo el que faria és, quan hi ha aquesta situació, doncs no passa res jugar a 4 dies de Champions en una setmana. Crec que seria una bona idea. Però bueno, com és un meló per obrir...
O sigui, fer com una Final Four?
Fer una setmana de Champions. Mm. Aquella setmana, doncs, tens els 4 partits i no passa absolutament res. O sigui, si s'ha parat un Mundial... O sigui, si ha parat la Lliga per un Mundial a Qatar al desembre... Doncs,
però no donis fer, idees, no? No donis idees, Miqui, perquè són capaços d'agafar i emportar-s'ho allà a l'Aràbia, i ens quedem sense veure un partit en directe. Sí, com a mínim que puguem veure l'anada o la tornada, partit almenys.
No, però dic que hi hagi tota aquesta setmana amb anada i tornada, però que hi hagi un dimarts, un dimecres, un dijous, o sigui, un dilluns, dimarts, dimecres, dijous. Però bueno, com no hi ha Rubiales, suposo que aquestes idees no les portaran a terme.
Queden els successors, o sigui que... Sí, sí. Tranquils.
Bueno, doncs pitjor. No, però sobre això, doncs, sobre aquesta final, la veritat és que em va agradar moltíssim, doncs, veure que hi ha més futbol, no?, del que moltes vegades es comenta, no? Sembla que només alguns... I es va demostrar també les dues aficions. Va ser brutal l'ambient que es va viure al camp. I després també, doncs, una mica el que s'esperava en un principi. Esperava molt del favoritisme de l'Atlètic Club, però jo crec que aquest favoritisme el va perjudicar, que no pas beneficiar, perquè la pressió la tenia l'Atlètic, i el Mallorca potser no tenia aquesta pressió. Sobre la imatge que comentava abans el Raül abans de la tanda de penals, jo crec que aquí, fins i tot, i fixa't, seria obrir un altre debat, jo crec que aquí Aguirre va començar a perdre la tanda de penals, perquè està molt bé explicar un acudit o celebrar o fer aquestes coses, però en aquell moment els jugadors necessiten més tensió que no treure's aquesta tensió. Jo crec que això ho va pagar molt car al Mallorca a la tanda de penals.
Bueno, això també ho podríem discutir, sí.
Sí, no, ho he fet expressament, per discutir. O sigui, No ens donarà temps, Miqui.
Vinga, no. Jesús.
No, que jo ara semblaré que sóc gran, però és que ho sóc, eh? Em va semblar un partit com els d'abans, una final autèntica, una final de que van lluitar els dos equips. L'Atlètic era superior sobre el paper, però el Mallorca es va entregar i va tindre ocasions per poder haver sentenciat el partit, inclús abans de l'empat. Vull dir, a mi em va agradar, vaig disfrutar, la veritat, vaig estar veient un partit de futbol, en aquells de que mires que no t'importa si guanya un o guanya l'altre, i vaig disfrutar. Vaig disfrutar molt, a mi em va agradar molt. Em va sorprendre el Mallorca com va plantar cara, com va plantejar el partit. A la Guirra em sembla un entrenador molt intel·ligent, que sap de les seves limitacions, i jugant amb això, amb la pilota llarga, jugant al darrere i així, i aguantant, frenant la perillositat del Nico González, sobretot. Ai, del Nico González.
Nico Williams, perdó.
Bueno, li han dit pots dir el que vulguis, si no passa res.
Intentant-lo frenar, perquè és intentar-lo, perquè fa el que vol aquest xaval, i vaig disfrutar molt, i va guanyar l'Atlètic de Bilbao, va estar més serè amb els penals i així, amb el llançament, podria haver guanyat el Mallorca, jo crec que hauria sigut igual de meritori. És d'aquests partits que llàstima que no diguin, mira, compartim la copa per la meitat, sí, i farem la meitat cada un, i passem de penaltis, perquè els dos ens ho han merescut.
Sí, la veritat és que sí. Abans d'acabar, hem de dedicar uns minuts a la figura de Marc Gasol, que ja sabeu que aquest cap de setmana li han penjat la samarreta del 33 a la canxa del Memphis. Grizzly en un acte d'homenatge, de reconeixement, que s'ho ha guanyat a pols després de les temporades que ha estat defensant aquesta samarreta. Un equip on, per cert, també va passar el seu germà, però jo crec que en aquesta ciutat deuen estar pensant que bé que ho han fet els pares, que han tingut dues criatures exemplars, ja no només en la vessant esportiva, sinó en la vessant personal. És a dir, són persones que realment, aquests sí que són models per lluir, però també per mostrar com a exemple d'esportivitat i són un exemple de persona, vaja. No sé si teniu alguna cosa a dir.
No puc treure ni una coma, és a dir, jo crec que tant en Pau com en Marc són dues persones increïbles i són dues persones que s'haurien d'estudiar a l'escola, és a dir, tots els nens i nenes haurien d'estudiar-los com han de ser a l'elit i com comportar-se, és a dir, el vídeo que feien els Memphis Grizzlies per commemorar aquesta retirada de la setmana reta, era espectacular, era tot coses que en Marc havia fet a la ciutat, és a dir, en Marc Gasol és una persona que s'ha traslladat a més de la figura de l'esportista com un emblema de la ciutat de Memphis, i això és increïble. És difícilment que tornem a veure dos germans catalans amb samarretes retirades i amb aquest impacte que han tingut. És increïble, és a dir, i sobretot amb la figura del Marc tenint un germà com en Pau, que ell ha aconseguit tenir el seu recorregut i el seu camí, és a dir, que això és molt difícil, que això també ho parlem sobretot amb el Gerard Marmaquet de moto. I un apunt rapidíssim, aquest cap de setmana a la Lliga Universitària Americana s'ha viscut una bogeria amb Caitlin Clark, que és una jugadora americana que ha batut tots els rècords possibles, i han tingut audiències, les semifinals més audiència que la final de la NBA, és a dir, que és una barbaritat i enveja sana de com es tracta l'esport femení a Amèrica.
No ens queda més temps, senyors. Algun adjectiu per qualificar Marc Gasol? Jesús, ràpid.
Ho heu dit tot. Són dos monstres de l'esport i de l'esportivitat. Uh-huh. I com a persones.
Molt bé, Miqui, ràpid.
La humilitat es demostra i no es parla, no?
No són partits amistosos. Molt bé. Gràcies als tres. Que tingueu una molt bona setmana.
Bona setmana.
Bona setmana.
Adéu-siau.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Pels amants de la lectura, l'escriptura i la cultura en general.
Ja pots participar en el concurs de microrelats de Cugat Mèdia. Si vius, treballes o estudies a Sant Cugat, envia'ns el teu microrelat i podràs aconseguir regals com...
Vals per les llibreries de la ciutat, entrades per al Tibidabo, productes Legami, entrades per al Cosmo Caixa, descomptes en cursos i entrades per a Catalunya en miniatura, entre d'altres experiències culturals.
Pots participar en català, castellà, anglès o francès, en categoria jove o adult. Consulta les bases a cugat.cat. Tens temps per participar fins al 15 d'abril.
El 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia compta amb la col·laboració de...
Ajuntament de Sant Cugat, Catalunya en miniatura, Grup 62, l'Ateneu, Legami, Museu de la Ciència, Cosmo Caixa, Penguin Random House, Poble Espanyol, Sprint Idiomes, Tibidabo, El Celler de Llibres, La Salvatge Llibres, Llibreria Paideia i Pati de Llibres.
Amb Embarca ja el vol de la cultura amb el 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Thank you.
Ràdio Sant Cugat.